16. Té la paraula el senyor Bruguerols.
Moltes gràcies novament. Bé, avui és el dia de sotmetre a la seva consideració l'aprovació definitiva del projecte d'ordenances fiscals amb la integració de moltes de les propostes que han vingut dels diversos grups. Recordem molt breument que tenim un escenari, diguem-ne, d'una situació econòmica que està en situació de millora, però amb moltes persones, moltes famílies, moltes situacions individualitzades que encara viuen plenament immerses en una situació de crisi que, a més, la seva cronificació no fa més que agreujar la seva situació. Però amb una tendència favorable i que venim també d'un escenari de progressió i millora de l'estat de les finances públiques municipals, amb la qual cosa la formulació inicial de la proposta incloia dos elements molt importants. Un primer ja venia del mes de juliol perquè vam donar suport a la proposta de l'aplicació del coeficient de reducció dels valors cadastrals, cosa la qual ja implica directament una rebaixa important amb les plusvàlues a partir de l'any 2016, d'un 18% concretament. I també, a més, la proposta incloia una rebaixa lineal del rebut de l'IBI amb un 2,2%. A més d'això, després s'ha afegit en posterioritat l'acord ja mencionat en aquest ple d'estabilitat pressupostària que té per vocació, diguem-ne, doncs donar consistència a aquest tipus d'aprovacions que inclou no només impactes pressupostaris de despeses, sinó també acords en l'àmbit dels ingressos. Amb tot plegat, s'han rebut un total de 78 al·legacions a les ordenances fiscals, cosa a la qual, ja els dic d'entrada, que s'ha d'agrair molt, hi ha molta feina i molt ben feta per part de tots els grups, i que ha donat peu a un procés de diàleg que jo només puc qualificar de molt ric, molt interessant, i que aporta com a resultat el següent. A veure, primer explicar que moltes de les propostes d'al·legació formulades, el que són en el fons són propostes polítiques. Moltes d'elles són integrables directament per la via de les al·legacions de les ordenances fiscals perquè la norma ho permet. Però d'altres propostes polítiques, en les quals també en molts casos estem d'acord, han de ser formulades o han de ser estimades per altres camins. Per això vam mirar de lliurar la informació de la qual entre tothom hem pogut disposar, doncs separant aquests dos criteris d'estimació o no de propostes. No? Hi havia un criteri tècnic i un altre més de caràcter polític, i que el que recull és més aviat doncs un compromís o un altre tipus de mesura de tirar endavant en la proposta política formulada per diversos grups en forma d'al·legació. Bé, el resum de tot plegat és el següent. És que 19 de les al·legacions presentades estaven ja recollides, segons ho hem pogut tractar amb cadascun de vostès, a les pròpies ordenances o freqüentment amb altres disposicions. I això és molt freqüent. Des de la perspectiva estrictament tècnica, la proposta de l'equip de govern és estimar 7 d'aquestes al·legacions, 3 més de forma parcial i desestimar 66. Ara bé, això és el més substantiu, diria jo, no? Des de la perspectiva política, proposem estimar 31 al·legacions, parcialment altres 10 i desestimar 35. Insisteixo en aquesta referència. Jo crec que l'important és aquesta dada, no?, d'estimació de caràcter polític, perquè el que ens transcriu és un acord polític que és el que al final és més significatiu, no? Mencionar que, a part de tots els grups municipals, també la patronal CECOT, les empreses Promusa i USTE també han presentat al·legacions, i que en termes són molt variades, afecten a tot el paquet d'impostos i de taxes, que és el que tenim ara sobre la taula, i amb qüestions com ara, doncs, per mencionar-ne algunes de les més importants, no? Amb IBI, per dir alguna cosa, ens passa aquest any com ens passa sempre, que hi ha un, dos grups que el voldrien més alt i un, dos grups que el voldrien més baix. Hi ha al·legacions formulades envers qüestions com ara les famílies nombroses, els pisos buits, els límits de les bonificacions en determinades matèries, el lloguer social, un capítol, una referència especial a la qüestió dels residus. La qüestió dels residus, hi ha diverses al·legacions formulades, sobretot en aquest cas pel grup d'iniciativa, que el que ens comprometem és estudiar-les millor, per incentivar, per trobar la manera d'incentivar, doncs, o de premiar, no?, per dir-ho amb major propietat, el bon comportament en l'àmbit de la gestió de residus per part dels comerciants que són els que les han de pagar. També hi ha hagut al·legacions en l'àmbit de la zona blava, en l'àmbit del suport a l'ocupació, en l'àmbit del suport a situacions econòmiques precàries, amb plusvàlues, amb IBI, etc. Amb tot plegat, què és el que que hem formulat. Doncs aquelles qüestions que fàcilment eren integrables per la via de l'estimació d'una al·legació, doncs així ho hem mirat de fer, no? Com ara, per exemple, disminuint les barreres pel fraccionament dels pagaments o estimant també una al·legació en l'àmbit de les societats civils privades que canvien de règim de règim fiscal i per tant el que volíem era exonerar del pagament per transmissió de llicències amb les petites activitats. Però moltes altres són estimacions, insisteixo, polítiques que tenen empara o bé ja en el propi acord d'estabilitat pressupostària que ja hem mencionat diverses vegades entre el grup d'Esquerra Més i el grup del Govern, o bé per la via d'altres línies que en paral·lel han de complir exactament el mateix objectiu que s'ha formulat amb l'al·legació. Jo com a resum diria que ha sigut un procés, de veritat ho dic, molt ric, molt interessant, que diria que de tots els grups s'han pogut estimar o donar recorregut a algunes, com a mínim, de les propostes més significatives que s'han presentat i que, com ens ha vingut passant doncs, cada any, i que ho dic sempre perquè és la veritat, entre tothom doncs, tinc molt clara la sensació de que hem fet un paquet econòmic millor al servei de la ciutadania, i això és al final el que més compta.
Moltes gràcies. Grups que intervenen, senyor Benejam, té la paraula.
Gracias. Bueno, darle las gracias al señor Burgarolas porque, como ha dicho él, hemos podido debatir tranquilamente y con detalle todas las propuestas que en nuestro caso habíamos hecho. Él nos ha dado todas las explicaciones posibles sobre el por qué sí y el por qué no estimar algunas alegaciones o desestimar otras. Eso, pues le damos las gracias ya en este momento. Y simplemente agradecerle pues la estimación de las alegaciones sobre la ordenanza fiscal número 11, la tasa para la retirada e inmovilización de vehículos, y la de la ordenanza número 16, la tasa para la presentación de servicios de los mercados municipales. También algunas de las cuestiones que habíamos propuesto para la ordenanza del IBI y de las plusvalías que eran de carácter social ya se han recogido de otra fórmula, han sido desestimadas, pero se han recogido mediante otra fórmula, dotando al presupuesto de partidas expresamente para estas cuestiones, vía otros puntos del presupuesto, ¿no? Otras partidas, y por lo tanto, pues también en ese caso, pues estamos satisfechos de que se vayan recogiendo este tipo de medidas, aunque no sea en la propia ordenanza fiscal, sino por otro lado. Y después también, me refería a las de IBI, plusvalía, impuesto de actividades económicas y impuesto de construcciones e instalaciones. Y luego también, como siempre, cada año nosotros hemos pedido que se retire, ¿no?, que se derogue la tasa de clavegram, que entendemos que en su momento pues se creó de una forma que no hacía falta en ese momento, porque el clavegram es un mantenimiento que debe hacer el consistorio por sí mismo y no se debía en ese momento, sobre todo en el año 2011 creo que se creó, o 2012, gravar más a los ciudadanos con una tasa nueva, ¿no? Hemos pedido que se retire, no ha sido estimada, pero bueno, el criterio político pues que tenemos es diferente al del equipo de gobierno y seguiremos pidiendo que se retire, como siempre. Gracias.
Gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, primer de tot agrair la disposició del tinent d'alcalde d'Economia, la seva predisposició per rebre les al·legacions. A més, tenir la, no sé si dir la paciència, però sí el detall de comentar al·legació per al·legació i la voluntat d'intentar introduir-les. També nosaltres li vam comentar la reunió aquesta que vam tenir respecte a les ordenances fiscals, que també veiem amb l'acord d'estabilitat pressupostària arribat amb Esquerra Republicana, també hi veiem impregnat propostes que havíem realitzat nosaltres en el passat com a Partit dels Socialistes de Catalunya, ja ho he comentat abans, i no ens fa mal reconèixer doncs, que hi ha una certa impregnació, que hi ha hagut una millora d'aquestes ordenances fiscals, i suposo que ja tindrem discussió de comentar-ho al ple de pressupost de demà passat. Hi ha esmenes que estan parcialment subsumides o assumides amb altres al·legacions, i el quadre així ho detallava, i a més l'explicació també. S'han assumit algunes de les al·legacions que nosaltres hem realitzat en el, com a socialistes, però hi havia una especialment que ens dol, i, bueno, ens dol no, la trobem una mica xocant i que vam tenir precisament una discussió, que era respecte a la bonificació de les zones blaves dels comerços. No, no entenem com una ciutat que nosaltres el que fem és intentar afavorir el comerç de proximitat per gaudir d'una rebaixa en l'hora d'aparcament s'hagi d'estar subscrit a una associació privada. I això és el que no entenem. Diguéssim, aquest primar amb una associació privada a un acord amb l'Ajuntament. Entenem que qualsevol comerç que prestés, o sigui, que ofereix els seus productes a la ciutat, ha de poder beneficiar-se d'un servei públic que en aquest cas estem oferint, que és de l'hora d'aparcament gratuïta. Entenem i no neguem la interlocució de l'associació Sant Cugat Comerç, en aquest cas, com a interlocutor vàlid pels comerciants, però sí que el que entenem és que hi ha un tracte discriminatori per la resta de comerços de la nostra ciutat, aquells que no estiguin associats a Sant Cugat Comerç. Més enllà de tot això, teníem altres al·legacions, que era avançar també amb la tarifació social i també referent a la taxa de residus, que com que ja vam poder de partir, tampoc no fa falta extendre'n excessivament. Tot i així, hi veiem la mà positiva, i com que ho veiem que en els pressupostos posteriors, els anys posteriors, hi han recollides pressupostos i ordenances, hi han recollides propostes del nostre partit, esperem a veure si l'any que ve els veiem en les properes ordenances subsumides a les propostes que es faci vostè, mentre el nostre vot serà l'abstenció.
Gràcies. Senyor Gutiérrez, té la paraula.
Bé, bona nit. Nosaltres en l'aprovació inicial de les ordenances ens vam abstenir, ho vam fer per responsabilitat, per no aturar el procés d'ordenances i també amb la intenció de debatre amb l'equip de govern i amb els altres grups municipals i treballar per millorar les ordenances. Agraïm en aquest sentit la voluntat de diàleg per part del tinent d'alcalde. Vam dir també que ho marcàvem amb la mateixa negociació que els pressupostos, que creiem que calia debatre despeses i ingressos conjuntament, i en aquest sentit vam plantejar sis qüestions. En primer punt, no baixar l'IBI en termes generals, ja hem dit que era un impost lineal, o sigui, no baixar l'IBI en termes lineal, i fer-ho només a través d'un reglament de subvencions per a famílies que no poguessin complir les obligacions tributàries. La segona línia era aplicar una tarifació social en els preus i serveis públics municipals a partir de l'any vinent. Aquestes dues esmenes, evidentment, no s'ha acceptat la baixada de l'IBI en termes generals, però avui doncs acabem d'aprovar una moció que avança en el desenvolupament del reglament de subvencions per a les famílies que no puguin complir les obligacions tributàries i en la tarifació social també per a desenvolupar durant aquest any. Les altres quatre línies era el tema de la gratuïtat dels serveis municipals per a persones que estan a l'atur i no reben cap prestació. Sobre això se'ns estima políticament, però no hem parlat de com se gestiona, de com es gestionarà, no hem rebut cap concreció i, de fet, la proposta que se'ns ha posat a la taula, bueno, no hem estat molt d'acord. Encara, tot i així, no hem concretat com serà. Vam proposar també el tema de l'ecotaxa destinada a la promoció del cooperativisme. Se'ns va dir que no era competència del Pla i, per tant, ens comprometem nosaltres a treballar-ho millor. Vam plantejar també millores en la taxa de residus per indústries i comerços. Al principi, en la resposta oficial era que era difícil d'aplicació i se'ns posava una mica d'excuses. Ara se'ns diu que s'estudiarà. Perfecte. I en últim cas, doncs, també vam proposar el tema de promoure la comercialització de productes ecològics i de proximitat en els mercats. Se'ns va dir que de fet, bueno, al principi no vam rebre resposta, després ens va dir que cada mercat es gestionava diferent i que era difícil d'aplicar i tal. En tot cas, era una cosa aprovada per aquest ple i que per tant era un compromís, no? A mi la meva àvia em recomanava que no em comprometés a fer coses que després no podia fer. No, de fet deia, no calientes el que no te vayas a comer. Bueno, això és un altre. Llavors no aprovin coses que després no poden aplicar. Avui hem aprovat el tema de la tarifació social, si us plau, apliquem-ho. Per tot això, i com que ja existeix un acord d'estabilitat pressupostària amb una altra força, i cosa que ens eximeix a la resta de fer un esforç de responsabilitat, votarem que no.
Gràcies, que no. Sí. Senyor Villaseñor, té la paraula.
Aviam, jo crec que deu ser l'any, almenys des que jo corro per aquí, que s'han aprovat més esmenes dels diferents grups, entre elles part de les nostres, ja sigui en el redactat inicial com en aquest redactat. Això vol dir dues coses, que els grups de l'oposició han filat més prim i han fet propostes més assumibles, o que el govern ha tingut una actitud més de proximitat. Segurament són les dues coses. Clar, això de les esmenes, com ho hem dit en diferents ocasions, des de que fa uns anys es van agafar les esmenes, s'han anat recopilant i afegint les propostes de diferents grups i diferents també operadors privats, cosa que ha fet unes ordenances que no tenen res a veure, per exemple les de 2014 amb les de l'any 2000, i s'han incorporat moltíssimes coses, cosa que creiem positiu. Sempre hi havia conflictes en alguns aspectes lligats sobretot a l'IBI, molt recentment a la taxa de clavegram, com deia el company del Partit Popular, i també alguna de les al·legacions que hem presentat recurrentment també al Partit dels Socialistes, com el concepte de taxa zero o suport a l'emprenedoria, etcètera, etcètera, que és el que li hem dit nosaltres en aquest moment. No els hi diré que el 100% de les propostes que ha presentat Esquerra Republicana més no estan aquí, com és lògic, igual que el 100% de les propostes del govern no són les que estan en aquest moment. Però sí que hem pogut modular alguns aspectes que per nosaltres eren importants, i era sobretot aquest aspecte de l'IBI. Sabem que no podem fer l'IBI segons el nivell de renda, per desgràcia. Una tarifació social de l'IBI és el que ens agradaria a nosaltres, lligada també al valor cadastral. I el que sí que hem intentat, i vostès ho saben perquè veïns i veïnes també, perquè hi ha una partida pressupostària a l'aprovació inicial del pressupost, que s'ha d'aprovar definitivament, de 125.000 euros, que el que farà serà corregir per renda, amb una subvenció que l'hem de fer, l'hem d'aprovar per ple, etc, etc, una subvenció que corregirà les despeses en aquest àmbit. Ens hauria agradat que també fos un aspecte lligat a la taxa de clavegram, però com vostès saben, la taxa de clavegram, corregint el Carles, són 50-60 euros, i com pots entendre, fer una subvenció de 50, de 60, que és d'un valor total de 60 euros, amb una bonificació, amb una subvenció que ha de ser menor del 50%, estaríem fent una línia de subvencions per 30 euros, cosa que, diguem-ne, que sortiríem als diaris. Seria una cosa complicada. I el que hem intentat és ampliar la despesa de l'IBI per resoldre aquest aspecte. Ara, nosaltres no renunciem a suprimir la taxa en el seu moment. Hi ha altres línies de subvencions que ajuden a la instal·lació d'emprenedoria. Nosaltres vam parlar de la supressió de les taxes, la taxa d'emprenedoria i FIOS, etc. FIOS, que és l'impost de construcció i obres, i altres actuacions. Ens trobàvem amb una paradoxa, que si tu ets un petit emprenedor que treballes a casa teva, que ets un autònom, no rebries cap subvenció perquè no has fet obres i no tens una llicència d'activitats, i per tant també és una empresa, un petit emprenedor que està aquí o que està en un dels diferents centres de negocis que tenim a la ciutat. Per això era molt més interessant crear una línia de subvencions per ell, perquè bàsicament tindrà una despesa major perquè podrà tenir doncs les despeses de gestoria i altres. Per tant, enteníem que amb aquesta línia de suport a l'emprenedoria, que té bastants diners, 30.000 euros per començar, dintre el que és, que representaria més del percentatge que tenim en el que els comentava anteriorment, seria molt més positiu. Aviam, tenim una sèrie de subvencions que han de desenvolupar, que corregiran aquests desequilibris progressius de les taxes en els propers mesos. L'equip d'economia, no cal que els digui que a partir del dia 1 o 2 els atabalarem molt per tirar endavant totes aquestes subvencions, perquè el tràmit, com saben, és molt llarg. Estarem 6 mesos amb la tramitació inicial, definitiva, plecs, etc., d'aquestes subvencions que el que fan corregir és l'IBI i els impostos que els deien, les taxes, perdó. Per tant, aquestes al·legacions i moltes de les aprovacions que també s'han realitzat de grups de l'oposició, d'altres grups de l'oposició, ens semblen molt correctes, i per tant nosaltres, com és evident, sobretot després de la subscripció del pacte d'estabilitat, hi donarem suport. Podíem ser millors, podíem ser pitjors, però són les que tenim i són les bones. Gràcies.
Gràcies, senyor Blázquez, té la paraula.
Sí, bé, en primer lloc, agrair tant al Carles Brugololes com al Gustav Folch com a la resta de l'equip econòmic doncs la paciència que han tingut, el temps que hi hem dedicat, tots plegats. Estic segur de que aquestes ordenances són millors que les del 2015. Deia el Ferran que no sabien si eren millors, pitjors. Segurament, jo crec que entre tots hem fet que siguin millors que les del 2015, que això és l'important. Sí, i en aquest sentit sí que hi hem avançat. Deixar constància també en l'esperit constructiu que hem trobat molt encertades les ordenances d'Esquerra en quant a emprenedoria i sobretot les d'Iniciativa en quant a la gestió dels residus, que crec que al final esperem que puguin sortir endavant, perquè jo crec que és capdavanter, diguem-ne, que puguin en emprenedoria i en la sostenibilitat del medi ambient que puguem ser també pioners. A part de tot això, i que són millors que el 2015, nosaltres ja anunciem que ens hi abstindrem, sobretot perquè hi vam presentar una que era la rebaixa de l'IBI. Nosaltres creiem que podria haver estat perfectament del 4% al final i no pas del 2,16. Sé que és una dada i no vull que sigui demagògica, no vull que sigui, però no vull comparar Terrassa amb Sant Cugat en cap moment, no? Però Terrassa, que té 215.000 habitants i té un pressupost de 175 milions d'euros, i Sant Cugat, que no arriba encara als 90.000, té un pressupost de 125. No? Si fas una regla de 3, doncs, evidentment, aquí, diguem-ne, el pressupost no és que estigui inflat. No, no vull comparar perquè seria injust, no? Però no sempre un pressupost expansiu és millor, i també no vull que li quedi clar potser a Convergència, sinó a la resta de grups, que moltes vegades diuen que hem de gastar més, doncs potser a Terrassa s'ho mira d'una altra forma. És per aquest motiu, només, el fet que no s'hagi considerat que una baixada de l'IBI més pronunciada, que nosaltres ens hi abstindrem. Gràcies.
Gràcies. Per part de la CUP, el senyor Bea té la paraula.
Bé, nosaltres no tornarem a fer el discurs que vam fer el dia d'aprovació inicial a l'octubre. Sempre hem dit que les ordenances fiscals són el millor, malgrat les limitacions, mecanisme de redistribució, i que al nostre entendre el que han de garantir són els serveis bàsics i les necessitats bàsiques de la població. Cosa que per una part de la població important no està garantida, tal i com va repetir un observatori sociològic de fa bastant temps, i el darrer ho va tornar a confirmar. Malgrat les bones dades de l'atur, per exemple, que tenim sempre, tenim una cronificació de determinades situacions i tenim una cronificació i una acceptació ja de la precarietat, que algun dia estaria bé que quantifiquéssim, perquè ens podem felicitar de les dades de l'atur, per exemple, però la majoria de nous contractes són precaris, en pocs indefinits, i aquí a Sant Cugat, on tenim un sector serveis important, doncs es nota bastant. Bé, les nostres al·legacions han anat en la direcció que han anat sempre des que vam entrar aquí al ple: criteris de renda, progressivitat, malgrat les limitacions legals, ja hem dit, en taxes, impostos i preus públics. En segon lloc, exempcions i bonificacions pels col·lectius més desafavorits, i finalment sempre hem propugnat un augment de la recaptació perquè pensàvem que sempre hi ha més inversions possibles que podem fer. Inversions no en terme literal, sinó inversió en despesa social, que mai n'hi ha prou. Les al·legacions, moltes de les quals havíem plantejat anteriorment, al final hi haurà un dia en què, no sé, no podrem fer millor les ordenances, no? Perquè és una feina acumulativa, i sí que és cert que s'han anat incorporant coses. Jo, la primera, quan vam fer la reunió amb el Carles, vaig anar i li vaig dir, dic, ostres, a mi m'ha suspès tot, o sigui, les nostres, dic, al setembre serà dur, perquè totes estan desestimades políticament, pràcticament, desestimades tècnicament, i després políticament sí que hi ha el matís. En aquest sentit, sí que no vull recrear-me en l'unanisme col·lectiu aquest de felicitar-nos tots i aquest procés tan enriquidor i felicitar el Carles, però és cert que poder parlar amb ell al·legació fa que al final ho vegis diferent, i inclús no només hem tractat les nostres perquè no conegui el procés, sinó que hem tractat totes les al·legacions, inclòs dels altres grups, i a vegades trobes coincidència amb al·legacions que no, a priori no t'ho havies pensat. Les nostres al·legacions anaven en aquestes grans línies, però per nosaltres, clar, a l'hora de jutjar i de saber quin vot emetem, doncs hem de fer una mica la balança. Nosaltres hi ha tres qüestions que havíem plantejat. Una era no baixar l'IBI, pujar el tipus impositiu perquè compensant-ho doncs no es perdés aquest milió o milió i escaig de recaptació més. Pensem que no ens podem permetre el luxe, i en canvi el que suposa per la gent que li costa pagar l'IBI doncs no és tan dur al cap i a la fi. Evidentment s'haurien de fer més bonificacions, subvencions i ajudes, però bé, això és una altra història. També vam plantejar més d'una al·legació amb la qüestió dels habitatges desocupats, segones residències, per no sé si dir castigar, però sí l'especulació, la gent que es pot permetre el luxe de tenir immobles que no posen lloguer, per exemple. I finalment la qüestió de les famílies nombroses, que no entenem, ho hem dit per activa i per passiva, però no entenem per què se'ls ha de bonificar més enllà de criteris de renda. Clar, aquestes tres al·legacions, aquests paquets d'al·legacions, han estat desestimats políticament. Així com altres coses són qüestions tècniques, aquests, quan vam parlar amb el Carles, ho vam constatar. Hi ha diferència de concepció política i aquí poca cosa hi podem fer i no són criteris tècnics. A nosaltres això és el que ens fa decidir el nostre no avui. No diré que és un no tranquil, perquè bueno, és un no, al cap i a la fi, però per nosaltres menysprear la recaptació amb l'IBI. Assumint que l'IBI té moltes limitacions, no fer apostes polítiques com el tema dels habitatges desocupats, d'intentar castigar una miqueta més l'especulació i altres pràctiques, i el tema de les famílies nombroses, que per nosaltres no és comprensible en absolut, fan decantar-nos pel vot negatiu a les delegacions, a les ordenances fiscals.
Gràcies, senyor Bruguerol.
Dos o tres coses molt ràpides. A veure, respecte a la taxa del comerç i la bonificació d'una hora amb la zona blava, en absolut volem discriminar els comerços no associats. La qüestió és que és una eina electrònica, és una eina que en aquest moment la té una entitat concreta, però que no hi ha, que és en quatre comerç, però que no hi ha cap, segur que no hi ha cap inconvenient, al contrari, per part de Promusa, d'arribar a acords amb qui calgui, que de fet ja està passant, per gestionar la qüestió de la zona blava d'una manera integrada. Quedi clar, perquè és un tema que efectivament el vam parlar i és una qüestió important. Iniciativa, la veritat, aviam, tenim 9 al·legacions presentades i només hi ha una desestimada del tot, una. De nou, una. No, una. Només hi ha una. Només hi ha una. Perquè establir un sistema de subvencions, la primera, per a les persones i famílies que es troben en situació de precarietat, aquesta està estimada políticament. La segona, tarifa social pels preus públics, l'acabem d'aprovar amb una moció. La tercera, gratuïtat dels serveis públics per a persones que estan a l'atur, està estimada políticament i té dotació pressupostària. Està desestimada l'ecotaxa turística. És l'única. I aleshores jo, francament, el tema dels residus, n'hi ha dues que estan que ja existeixen i les altres dues que les hem de treballar una miqueta més, però ja hem dit que compartim l'orientació. I el tema del comerç de proximitat també, hi ha una moció aprovada i l'hem d'implementar, i ahir estem treballant, però n'hi ha una desestimada, una. Francament em xoca una mica, I amb la CUP doncs també una miqueta, però és igual, no entro tant en el detall perquè sé que n'hem parlat molts anys. I clar, hi ha qüestions que també hem d'entendre que el punt de trobada està en el mig. Nosaltres no farem les ordenances que faria la CUP, igual que la CUP no farà les ordenances que faríem nosaltres. Però el punt de trobada i el construir plegats, no sé si torno a córrer amb l'onanisme aquest col·lectiu, però home, ho hem de fer, ens hem de donar canxa. Jo crec que ho hem fet, bé entre tothom, però de vegades... Sí que no us amago que la posició política, la resposta política, això de vegades no reflecteix del tot.
Gràcies. Doncs passem a la votació. Senyor Soler, sí? Vots a favor, doncs, de la resolució de les al·legacions. Gràcies. Abstencions. 5 abstencions. Vots en contra. 6 vots en contra. Doncs queden aprovades i passem al punt 28.